A Ràdio Maricel, a cel obert.
Tirarem 5 minuts més al programa d'avui perquè no he comptat bé el temps. Ja, està clar. S'obre un procés participatiu per al pressupost municipal de l'any que ve. Perquè ens entenguin. Dins el capítol d'inversions, en el pressupost de l'Ajuntament de l'any 2015, la institució destinarà 1 milió d'euros a posar en marxa el projecte que hagi vingut de les propostes que la ciutadania, que els ciutadans de Sitges, puguin deixar durant aquests dies i que els mateixos ciutadans hauran de votar quina els sembla millor. Atenció, perquè escoltaran d'aquí uns moments a la responsable de l'empresa que hi va explicar tot aquest projecte. Però, quins criteris han de complir les propostes per ser acceptades? Han de complir la normativa legal vigent. Han de fer referència a competències directes de l'Ajuntament. Han de tenir un cost no superior a aquest 1 milió d'euros. Han de ser concretes. Han de ser avaluables econòmicament. Han de ser viables tècnicament. Han de plantejar accions sostenibles que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures. No han de plantejar accions d'exclusió social. No poden fer referència a subvencions, plans d'ajuts, despeses obligatòries, o sigui, en principi no és allò de dir, per exemple, que l'Ajuntament torni a posar gronxadors o que arregli un determinat indret municipal, perquè això ja forma part de les obligacions que l'Ajuntament ha de consignar en el seu pressupost. O sigui, no es pot parlar de totes aquelles coses, per dir-ho d'alguna manera, que vostès puguin creure que encara estan pendents de fer i que, de fet, s'haurien de fer, sinó que estem parlant de projectes, de qüestions que creuen que no hi són ara i que seria bo plantejar-se. I sobre la taula hi ha aquest 1 milió d'euros. I han de ser accions que tinguin en el seu sentit final el bé col·lectiu. O sigui, aquí no es pot parlar tant d'una entitat que busqui un local per fer determinades coses, a no ser que aquestes determinades coses estiguin obertes a tota la ciutadania, per exemple. Per tant, el procés està obert. Trobaran molts indrets, un formulari de propostes i també se'l podran descarregar a través del web municipal. Trobaran l'enllaç també a la pàgina web de l'Ajuntament de Sitges on s'explica tot aquest procés en el nostre web, en el web de Ràdio Maricel. En aquest formulari de propostes només cal posar nom, cognoms, telèfon, correu electrònic i si la persona resideix a Sitges, al poble de Garraf o al nucli de les botigues i si la proposta la fa a títol individual o representant a una entitat, perquè es poden fer propostes a títol individual o propostes en representació d'una entitat. I deixar la proposta, no cal que l'expliquin massa, perquè en aquest foli hi ha un espai relativament reduït per presentar la proposta i se'n poden presentar fins a 5 de diferents. Això és la primera part del procés. Després, els experts, els tècnics, analitzaran la viabilitat de cadascuna d'aquestes propostes, les seleccionaran a partir d'aquesta viabilitat i després seran els propis sitgetans els que hauran de votar la millor, la que considerin millor, d'aquestes propostes finals que hagin passat per tot aquest procés. Tot plegat comença ara i abans de final d'any ha d'estar enllestit perquè s'ha d'incorporar en els pressupostos de l'any que ve. Ahir qui va explicar tot això va ser, com els comentàvem, la responsable de l'empresa a la qual l'Ajuntament de Sitges ha confiat la gestió d'aquest procés. No perquè no es porti des de l'Ajuntament, sinó perquè és una empresa que ja en altres institucions i en altres indrets ha portat processos d'aquest tipus. Coia Poblet és la persona del gabinet Ceres d'Investigació Sociològica i de Mercats que ha assessorat l'Ajuntament en aquest aspecte. El que us oferim és íntegrament la sessió que es va fer ahir a l'edifici Miramar. La va presentar el regidor de Participació, Pep Moliner, i la va cloure l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, i en el decurs de la qual alguns dels intervinents, de les persones del públic, varen poder fer preguntes per matisar alguns dels aspectes que Coia Poblet va explicar. Així funcionarà aquest Pressupost Municipal Participatiu Sitges 2015. Hi ha 1 milió d'euros per gastar en allò, i ho diem així, després hi hauria matisos, en allò que els sitgetans i les sitgetanes vulguin.
Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a la sessió de presentació dels pressupostos participatius. Bueno, per mi, com a regidor de participació, doncs és un exponent màxim doncs presentar-vos aquest projecte que neix del consens de totes les forces polítiques que tenen representació al consistori. Un projecte de pressupostos participatius que ara tot seguit la colla, que és la persona amb qui treballem de l'empresa Ceres, que ens ajudarà en tot aquest procés, us explicarà doncs els passos a seguir d'ara fins que finalitzi el procés, que s'acabarà amb l'elecció doncs de projectes segur que interessants plantejat per vosaltres de la vila. Només dius que això és un repte, i és un repte amb risc. És la primera vegada que un ajuntament doncs, també de la nostra magnitud i de població es planteja com a repte presentar una proposta de pressupostos participatius. Garantia d'èxit no la tenim. El que volem és que la gent decideixi i pugui incidir en les polítiques públiques, i per això donem un pas endavant repeteixo amb el consens de totes les forces polítiques. Jo el repte que us plantejo, i que suposo que després el batlle Miquel Forç, que claurà aquesta sessió, doncs el repte és que expliqueu molt que hi ha una proposta de pressupostos participatius, feu conèixer els veïns, els vostres amics, familiars. És important que la gent conegui doncs, que conegui aquest repte i que sobretot conegui que pot participar presentant projectes per la seva avaluació i per tant perquè vosaltres bueno, perquè pugueu fer sentir la vostra veu plasmats en els projectes dels vostres barris i dels vostres entorns. Li passo la paraula a la colla i moltes gràcies.
Em sembla que en tinc concepte. L'han col·locat bé. Hola, molt bona tarda a tothom. Soc Colla Poblet del Gabinet Ceres i m'agradaria començar contradint el regidor, encara que li sàpiga greu, perquè com a empresa que tenim molta experiència en participació ciutadana i ara darrerament també amb experiències de govern obert, pensem que simplement el fet d'iniciar un projecte com aquest ja és un èxit. Perquè no és fàcil. Cap ajuntament tira endavant de voltes a primeres amb total convenciment un procés complex com és el de pressupostos participatius, que no es pot fer de qualsevol manera, com cap altre procés de participació ciutadana, però que afegeix molta complexitat perquè ha d'estar molt ben pautat i molt ben regit perquè realment pugui funcionar. L'èxit, doncs, en principi ja el té, perquè s'està fent. Només caldrà que la gent, mica en mica, tots vosaltres, tota la gent del municipi de Sitges, s'impliqui, tingui la intenció de participar i, sobretot, anem aprenent conjuntament què és això de la participació ciutadana, perquè sembla que sigui algo inherent a la persona i no ho és. I cada vegada més, i la societat en la que estem vivint i tal com es conforma, en lloc de facilitar-ho, cada vegada ho dificulta. Per tant, és com una mica tornar a aprendre dels nostres orígens i tornar a aprendre a participar, a implicar-se i a pensar que realment som un més del municipi, a pesar de que hi ha un equip de govern, que hi ha un consistori, que és el que ha estat elegit per prendre unes decisions. La participació ciutadana tot això ho complementa i a més ho millora de forma exponencial. I si voleu en tornem a parlar el dia de sessió de retorn a veure com heu viscut aquesta experiència i si penseu que realment ha sigut així. Com que, tal com us he dit, és un procés complex, el que pensem és que és molt, molt important explicar exactament com s'ha dissenyat, com es preveu que es desenvolupi, quines són les fases de participació, quines són les fases de deliberació, exactament com es desenvoluparà el procés i en quin calendari aproximat, d'acord? Però bueno, nosaltres sempre partim dels propòsits i dels objectius que tenen, perquè és important saber què suposa fer un procés de pressupostos participatius. I en aquest cas, el que pretén és permetre que la població de Sitges, Poble de Sitges, a veure si ho dic bé, però com que soc de fora n'he d'aprendre, del poble de Garraf i del nucli de les botigues, sí? poc a poc, veieu, és una mica d'aprenentatge per part de tots. Decideixin quines creuen que són les actuacions en les que caldria invertir durant l'any vinent. Realment ho decidirà la població de Sitges? Sí, i això ja us ho garantim a partir d'ara, perquè per això és l'objectiu que té aquest procés. Però, a més, què pretén també? Perquè, clar, tot el procés té un embolcall que és necessari i imprescindible per realment fer cultura també d'altres coses, i entre d'altres d'aquesta participació, del que suposa i del que implica, perquè no es tracta només de dir, no es tracta només de demanar, sinó d'aquesta corresponsabilitat que és importantíssima. I per tant, els objectius són aquests: acostar, facilitar, tenir en compte, fomentar i potenciar. Tot molt ràpid, però verbs que ja de per si expressen moltíssim. Acostar. Acostar el que vol dir el pressupost municipal, perquè molts, jo inclosa, entrem en una pàgina web d'un ajuntament, ens anem a mirar el pressupost municipal i la majoria de vegades ens quedem. Home, doncs massa, no sabem què vol dir tot allò. Bueno, doncs comencem pel començament. Inversions. En el mateix moment que estem fent propostes, que ens estan valorant si realment aquella proposta és d'una inversió o no, estem aprenent què vol dir aquest pressupost municipal. Facilitar en tot moment que es pugui aportar i que es pugui debatre, perquè no és una acció individual en la compro un formulari, el dono i després voto, no, sinó que entremig hi ha espais de debat en els que una persona que ha fet una proposta pot defensar-la, una altra pot criticar-la, podem ampliar-la, podem reduir-la, podem modificar-la, i això és gairebé el més interessant de la participació ciutadana. Un altre objectiu, el simple fet de que la finalitat d'aquest procés sigui que s'acabin fent aquelles actuacions que hagi decidit la població, vol dir tenir en compte aquesta veu, aquestes opinions, totes aquestes propostes que ens han fet arribar. Fomentar la participació ciutadana, no només en processos petits com poden ser anem a veure com remodelem un parc infantil, anem a veure quin nom li posem, sinó en un procés que implica un aspecte tan important de la gestió municipal com és el pressupost. I, finalment, potenciar la cultura de participació ciutadana, que quan acabi el procés això s'haurà acabat? No. Seguiu sent ciutadans i ciutadanes. Amb la qual cosa, el dret i gairebé el deure d'aquesta participació ciutadana segueix vigent. El que passa és que n'anem aprenent, i això és molt bo, que és el que us deia al començament. Després d'aquesta miqueta de filosofada, que crec que com a introducció és necessària, aquí teniu l'esquema que s'ha dissenyat per a tot el procés. I ara us el llegeixo una mica, us dono les pistes perquè pugueu entendre l'esquema, que en realitat és bastant senzill, però veieu que no són dues fases i hem acabat, sinó que en són diverses. Les fases que estan en blau, inici, fent propostes, prioritzem propostes, són aquelles en les que participen activament tota la població que vulgui, amb una sèrie de criteris. No em prengueu la paraula tal qual, perquè hi ha sempre uns criteris. I, en canvi, les que estan amb un gris marronós són les fases en les que intervé més directament nosaltres com a empresa tècnica que ho dissenyem, el propi ajuntament que validarà la viabilitat de les propostes que arribin, i el tancament i avaluació, que nosaltres també com a empresa avaluem com ha anat tot el procés i si es tornés a repetir quines millores s'hi podríem posar. Des del nostre punt de vista, no només, el nostre punt de vista és important perquè tenim molta experiència, però també des del punt de vista de l'Ajuntament i des del vostre punt de vista, perquè tots hi podeu aportar millores. Si es vol seguir fent, perquè normalment els processos de pressupostos participatius estan creats per anar-se mantenint, encara que no sigui anualment, però si anar-se mantenint, val la pena que tots n'anem aprenent i que el procés vagi avançant i vagi millorant amb el temps. No us explico cada fase perquè ara, poquet a poquet, us aniré explicant una miqueta en què consisteix cadascuna d'elles. Abans us ho deia, hi ha uns criteris. Un procés com aquest requereix d'unes regles del joc. Igual que ho requereix el futbol, igual que ho requereix un joc de rol, igual que ho requereix el treball en una empresa. Exactament igual. Hem de seguir uns criteris perquè realment sigui viable el procés, no les propostes que ens surtin, sinó el procés. Si no hi ha aquestes regles, el que pot acabar sent és un guirigall, però també una confusió per molta gent. Per tant, el més important de tot és que des de bon començament tota la població tingui molt clar com es farà el procés. És la millor manera, és la manera que l'experiència ens diu que per ara surt millor. És l'única? No, segurament que no. I com us he dit abans, segurament serà millorable i adaptable cada cop més al vostre municipi i a les vostres particularitats. Hi haurà diversos òrgans i espais del procés. El propi Ajuntament, evidentment, perquè és qui és el promotor de que aquest procés es faci. La comissió de coordinació, que és com una comissió logística que el que permet és que el procés avanci en el calendari i amb les pautes que s'han dissenyat, que vetlla pel bon funcionament del procés. La comissió tècnica municipal, que és qui validarà que les propostes que es recullin siguin viables tècnica i econòmicament. I els espais participatius, que estaran oberts a tots perquè hi pugueu dir la vostra. Ja siguin a través de formularis, a través de votacions o a través del debat directe i presencial. Unes altres regles del joc importants, i us explicaré en cada moment per què. A més, avui trobo que el primer criteri ja està, sembla posat a dir pel moment, no? És una cosa que acabo de llegir. Totes les propostes que es recullin han de complir sí o sí aquests criteris. I no és una regla aleatòria, sinó que té els seus motius. La primera, que sigui legal, aquella que us deia, no? Bueno, com tot, de passar a parlar-ho, doncs ha de ser legal. Que no excedeixin d'un milió d'euros. Per què aquesta quantitat? Perquè és la que ha decidit l'Ajuntament, tot el consistori, perquè sigui la que està destinada a aquest procés de pressupostos participatius. Dient-ho planament, teniu un milió d'euros per gastar en el vostre municipi. Això darrer és important, En el vostre municipi. Referents a competències de l'Ajuntament. Perquè tot allò que no sigui competència de l'Ajuntament, l'Ajuntament no ho podrà fer. Es perdrà aquella proposta, perquè si no és competència de l'Ajuntament, no. Perquè com a mínim a través d'aquest canal hi ha arribat i la podrà transferir cap a l'òrgan que en tingui les competències adequades per poder tirar endavant o fer-ne pressió o fer les gestions oportunes. No referents a subvencions, plans d'ajuts municipals, convenis, despeses obligatòries de l'Ajuntament, per exemple despeses de personal, o actuacions de manteniment i obres menors. Per què? Perquè és un capítol prou gran, és una partida prou gran, el milió d'euros, com perquè siguin inversions d'actuacions que realment surtin fora del que l'Ajuntament ja ha de preveure de per si, perquè són despeses ordinàries i quotidianes. Que s'hagi de canviar un banc d'un passeig, ja ho farà, perquè ja té una partida de manteniment, perquè ja té una partida de serveis, no té sentit que desaprofitem aquest milió d'euros amb coses que ja estan previstes per altres bandes, que s'hagi de canviar una farola. Veieu? Aquestes petites coses, aquestes obres menors de manteniment. Subvencions i plans d'ajuts? No, perquè això requereix... Normalment les subvencions i plans d'ajuts no afecten a tota la població i requereix d'uns criteris específics, d'unes necessitats, d'unes expectatives i d'uns requeriments específics de col·lectius també molt específics. I despeses obligatòries de l'Ajuntament, perquè no té altre remei sinó aquestes ja posar-les, i no tindria sentit tampoc malgastar-ho amb tot això. Malgastar entre cometes, No es tracta de que no les hagi de tenir, però sí que aquesta ens la guardem per altres coses. Que siguin clares i concretes. Penseu, que si s'ha de valorar aproximadament quin cost tenen, perquè no superin precisament el milió d'euros. Si s'ha de valorar si són viables tècnicament, s'han d'entendre i s'ha de saber què volen dir. Que siguin viables tècnica i econòmicament. Que sigui viable econòmicament simplement vol dir això, que el cost aproximat no superi el milió d'euros, no vol dir res més. Que siguin sostenibles, és a dir, que no posin en joc el futur dels nostres fills i filles. Que siguin inclusives, una proposta que faci referència. Us poso un exemple, per exemple. Fer una sala de ball per l'entitat de Valls de Saló. Això no és inclusiu. No és inclusiu. Si la proposta fos fer una sala de ball per l'entitat de Valls de Saló i per totes aquelles persones de Sitges que el puguin necessitar, això és inclusiu. I és l'única diferència. I aquesta que és molt important, acompanyades de les dades identificatives de qui les fa. Per què? Per què hem de dir que aquesta proposta és meva? Primer, perquè és un clar símptoma de corresponsabilitat, d'estar fent les coses perquè m'interessa i perquè crec que és un punt poder participar en la vida del meu municipi. Segona, perquè és una confiança també mútua. I tercera, perquè si ens arriba una proposta que no és clara, que no acaba de tenir el lloc exacte en el qual es vol fer l'actuació, si no tenim les dades de contacte, no ho podrem esbrinar. Simplement s'haurà de descartar. Per tant, donem una segona oportunitat amb aquelles propostes que, tot i que es pugui haver intentat, no s'acabin d'entendre, perquè en un moment donat es pot trucar a la persona que les ha fet, mantenir una conversa amb ella i explicar-ho prou bé com perquè aquella proposta ja s'entengui. Veieu les particularitats de per què és tan important que porti aquestes dades identificatives i per què és un criteri tant sí com sí que han de complir totes les propostes. I ara sí, abans ho heu vist, que en aquelles fases que hem presentat abans hi havia el disseny és tot el que ja està fet, hi havia l'inici, que és el que estem fent precisament avui amb tota la campanya de difusió que s'està fent des de l'Ajuntament perquè el procés arribi a tothom, i la fase que també s'iniciarà demà, com aquell que diu, és aquesta fase que es diu fent propostes, perquè és l'inici. És a dir, necessitem que tothom qui vulgui pugui aportar la seva idea de què fer amb aquest milió d'euros. Quines seran les eines? L'eina serà un formulari com aquest. És molt simple, eh? A la banda de davant, ja per poder posar les dades. Tornen a haver-hi els criteris, perquè és una base importantíssima, i darrere espai per apuntar un màxim de 5 propostes. Per què un màxim? Perquè també cal prioritzar. Sabem que hi haurà gent que en tindrà 10, 20, 30 o 1.000, però hem de ser capaços de dir-nos a nosaltres mateixos quines són les que considerem més importants. Aquest formulari el podeu trobar allà a la taula, el podreu trobar en tots els equipaments municipals i el podreu contestar sense necessitat de descarregar-lo a través del web municipal, amb la qual cosa es facilita moltíssim que no hagueu de venir ni anar. Simplement entreu al web municipal, a l'apartat de pressupostos participatius, ja veureu el link del formulari, i entrareu i enviareu directament a través del web. Com omplir aquest formulari? Això també és una fase de participació i que creiem que és important. La pot omplir cadascú individualment sense parlar amb ningú i no hi haurà cap problema. La podem omplir un cop a casa parlant amb els nostres fills o filles si en tenim, la nostra parella si en tenim, els nostres pares si en tenim, i dient, ostres tu, què et semblaria? O no, és que jo penso que... I debatre-ho abans d'apuntar-ho. O com a entitat també podem... com a junta o com a membres, un 50-50, parlar-nos-ho per veure com a entitat quina visió en tenim de quines serien les actuacions més importants, perquè clar, una cosa és la visió del ciutadà particular i una altra cosa és la visió de les entitats, i no podem tenir cap dubte entorn que les entitats són una part fonamental de la vida d'un municipi i de la dinàmica de qualsevol municipi. Per tant, animem tant a que es puguin fer propostes particulars, a títol particular, com propostes en representació d'una entitat. I veureu que el formulari demanem de quina entitat es tracta. Posteriorment, el que es farà és recollir totes aquestes propostes, trucar, si convé, per aclarir aquelles que us he dit abans que no s'entenen, siguin concretes. Si no compleix algun dels criteris, alguna descartar-la, sempre explicant per què, i organitzar unes sessions de debat. Unes sessions de debats que se'n farà una a Sitges, una altra al Garraf i una altra al nucli de les botigues, per facilitar també l'accés a aquest debat. On es presentaran? Doncs mireu, el llistat de propostes que han sorgit són totes aquestes. Què us semblen? Com les veieu? Si hi ha la persona que l'ha feta, explica'ns-la, defensa-la, la canviem, no la canviem, va? Que entre tots les puguem millorar una mica. I amb això acabaria la fase de fent propostes, que acabaria aproximadament la primera setmana de novembre. Per què? Perquè necessitem, aquesta fase necessita un espai de temps, perquè la gent s'ho pensi i la gent pugui enviar-ho, va? I per això es poden fer propostes fins al 24 d'octubre, gairebé un mes, i deixar-nos uns dies per fer aquest llistat de propostes i la setmana següent poder fer ja les sessions de debat. Què ve després? Després ve aquesta valoració de propostes. Segons els àmbits que toquin les propostes, urbanisme, medi ambient, ensenyament, cultura, etc. El que es farà és fer una comissió de tècnics de l'Ajuntament, de cadascun dels departaments que toquin les propostes, i se'ls hi aniran repartint totes les propostes recollides per tal que facin una aproximació de la seva viabilitat tècnica. La paraula aproximació en aquest cas és importantíssima. Per què? Perquè aquest procés ha de tenir un final i el que no, o sigui, per fer una valoració exacta, tant tècnica però sobretot de cost, es necessitaria molt de temps. Aquest procés no permet fer tant de temps. Per això que necessitem una aproximació de no hi ha impediments legals, no hi ha impediments tècnics, no existe, que ens digui que aquesta proposta és viable i que ens permeti aproximar un cost. No exactament en detall, però sí que ens permeti aproximar un cost. Aquesta valoració és la que ens dirà quines propostes passen a la següent fase, que és la fase de votació, i quines propostes no hi passen i per quin motiu. I tot això s'anirà comunicant, perquè és molt important aquest retorn. És molt important que tothom pugui saber per què amb algunes s'han descartat, perquè d'altres passen i per què no. Tot i que els criteris sempre els teniu i els hem de tenir molt presents. Aquesta valoració es realitzarà durant el mes de novembre d'aquest any. Per tant, finalment ja tindrem un llistat de propostes fetes, debatudes, analitzades i valorades. I podrem passar al procés de selecció, que no per ser el darrer i el que sembla com a més definitiu és el més important. Totes aquestes fases que hem fet fins ara són molt importants. I el procés de votació es tracta de que cadascuna de les persones majors de 16 anys empadronades a Sitges, al municipi de Sitges, puguin votar un màxim de 5 propostes a través d'un formulari que es podran dipositar en unes urnes que es facilitaran a les diferents oficines d'atenció a la ciutadania, a les 3 oficines. I es anirà controlant, exactament igual com es fa amb les eleccions, el padró per tal de confirmar que cada persona només vota una vegada. És molt important la transparència en aquesta fase. Amb pressupostos participatius jo crec que s'ha de ser molt curós i tothom ha de tenir les mateixes oportunitats. Que les utilitzi o no les utilitzi ja depèn de cadascú, però com a mínim que tothom les tingui. I en aquest cas tothom les tindrà, perquè tothom podrà votar el mateix màxim de propostes i a través del mateix mitjà. Quan es farà aquest procés de votació? Es farà cap a finals de novembre, principis de desembre. Tenim unes dates que no ens acostem massa a Nadal perquè després tot es complica, sabem que tothom va més de bòlit que res i aleshores val la pena fer, no allargar massa amb el temps. Un altre punt, que no hi és com a fase, perquè realment ja és donar resposta de què ha passat, però que gairebé és la més important perquè qualsevol procés de participació funcioni. Al cap d'una setmana, dues setmanes de les votacions, es podran saber el rànquing que han obtingut, els vots que ha obtingut cada proposta. No hi ha problema, val? Però ja s'haurà d'analitzar perquè és 1 milió d'euros. Pot ser que amb la primera, la segona, la tercera proposta sumin 1 milió d'euros. Perfecte, ho tenim fàcil. Les tres primeres són les que es realitzaran. Pot ser que amb la primera i la segona ens passem. Què fem llavors? Anem sumant primera i tercera, primera i quarta, per arribar a aquest 1 milió d'euros. Això requereix també d'una feineta i tenim Nadal pel mig. Però a més de tot això, també hi ha una feina més política, però que crec que és molt interessant, que és la feina aquella de no ens fixem només en les que han estat més votades, no ens fixem només en les que han quedat dalt de tot, sinó tinguem interès per veure què ens ha dit la gent. Perquè no perquè hagi sigut la primera, no pot ser que l'última no sigui interessant. Per triar nosaltres i fer que entri... No pas. Però sí potser per preveure-ho amb alguna altra partida o per preveure una solució alternativa amb alguna d'aquestes propostes, i això ha passat. I això no era l'objectiu d'aquest procés de participació ciutadana de pressupostos, no ho era, però s'hi ha acabat convertint quan realment tens un suport que obligues a que es vagi una mica més enllà de l'objectiu d'aquest procés. Per tant, es requereix aquest temps i al final es farà una sessió de retorn on es devolucionarà propostes que entren dins d'aquesta partida del 1 milió d'euros, quantes se n'han descartat, o sigui, els resultats anteriors, quantes se n'han descartat, per quins motius s'han descartat, quantes se n'han acceptat i han passat a la fase següent, i d'aquelles altres que no han estat seleccionades, si amb alguna hi ha la possibilitat de dur-la a terme a través d'altres mitjans. I això és importantíssim, perquè fa que tant l'Ajuntament com vosaltres us creieu molt que el procés serveix realment per fer una gestió més comuna i per arribar a aquests objectius. I això ja serà a finals de gener, febrer, val? Però abans ja haureu sabut el rànquing de les votacions. Ara sí, com es pot parlar d'un pressupost quan no sabem gaire bé? Sí que ho podem saber, però que en alguns casos ho tenim molt cap al damunt. El que ens interessa també és donar un petit flaix del pressupost municipal de Sitges, que segurament molts de vosaltres ja ho haureu vist en moltes ocasions, però no està de més recordar-ho. En el primer gràfic el que veieu és una mica l'evolució que ha tingut aquest pressupost. Veieu que ha tingut un munt, que ha anat reduint-se exactament igual com ha passat en qualsevol altre municipi de Catalunya. Qui digui el contrari ens enganya, perquè la situació no està permès. Veiem que el pressupost d'aquest any del 2014 en el que estem va ser de 39, quasi 40 milions d'euros. El del 2015 no trigarà tampoc a saber-se. I per tant, la quantitat que suposa d'aquí. Però no només la quantitat que suposa del còmput total, perquè hem de ser molt conscients de quines són les despeses obligatòries que té un ajuntament. I això és el que us hem presentat en l'altre. I no tant per la comparativa, perquè veieu que les diferències són molt relatives, gairebé les màximes diferències en el 2012, que també és on tenia el pressupost amb una diferència més gran. Però fixeu-vos que els percentatges més grans se'n van sempre amb despeses de personal i despeses de béns corrents i serveis. I amb els passius financers, que són els de la cua. Què ens vol dir això? Que si 1 milió d'euros, que era la partida de pressupostos municipals, de 40 milions, potser és un percentatge no gaire atractiu, si aquest 1 milió d'euros el fem d'aquestes inversions reals, aleshores resulta ser un percentatge molt, molt, molt important. I un dels més importants que s'ha destinat en qualsevol procés de pressupostos participatius de tota Catalunya. Per tant, és una aposta molt forta i molt seriosa. Quina altra informació ens interessa que tingueu presents a l'hora de fer propostes? És possible, i ens ha passat molt, que no ens n'assabentem exactament de tot el que està fent l'Ajuntament o de tot el que ha fet. I per això és important recordar-ho. Tingueu present que aquesta presentació que us estem fent ara la tindreu penjada a la web, la podreu consultar quan vulgueu i en el moment en què la necessiteu. Per això us recordem quines han sigut les principals actuacions durant aquest període 2012-2014. Per si amb alguna no la coneixeu i penseu que pugui ser interessant, la descarteu. Simplement, aquesta no cal, aquesta ja està allí. Van ser reposició extra de material informàtic i de telecomunicacions, dotació també extra de material inventariable per acció social, rehabilitació extraordinària d'edificis, adquisició de maquinària, d'elements de transport, reposició del pont d'en Domènec, obres de regeneració de les platges, que aquestes són gairebé contínues i periòdiques, no? Adequació de l'oficina de turisme Can Milà, increment del dèficit de bus urbà, millora i rehabilitació de l'edifici de la Casa de la Vila, amortització extraordinària de préstecs, que sembla una tonteria, però és molt important que si un ajuntament pot anar fent aquestes amortitzacions, cada vegada el préstec redueix d'una forma més ràpida, amb la qual té més llibertat d'acció. Indemnitzacions i interessos per sentències extraordinàries, creació del Fons de Contingència Social d'Ocupació i Promoció Econòmica, cancel·lació de l'arrendament de l'edifici Sitges Reference i liquidació d'endarreriments de contractes de neteja i recollida de la brossa. Que amb algunes d'aquestes, com veieu, són despeses obligatòries, que ja no entrarien, però que són exemples que us poden anar bé per reflexionar. I quines estan engegades? Per exemple, estan engegades les obres de rehabilitació de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Per tant, si teníem en ment que la necessitat més urgent era tenir una biblioteca rehabilitada, no cal, perquè ja està engegat. Les obres del túnel de Port Ginesta, exactament el mateix, i la taula del tercer sector. Doncs bé, espero haver-vos explicat un petit introducció final de forma clara en què consistirà el procés, com, quan i on podreu participar. I ara sí, si teniu dubtes sobre la metodologia, encantada de poder-vos els contestar. Sí.
Qui és? Qui demana?
Ah, vale.
Sí, hola. Sí. Mira, tinc un dubte que no m'ha quedat molt clar, perquè en principi has dit que totes les propostes tenien que ser persones majors de 15 anys i residents a Sitges. Però per una altra banda has dit d'unes associacions.
No.
Llavors, no em queda clar si només pot ser una persona individual o també les associacions o entitats poden presentar propostes en nom de l'associació.
Perdoneu. A la fase de fer propostes, d'escriure propostes, ho pot fer tant una persona a títol individual com entitats, però la fase de votacions és quan només poden votar les persones majors de 16 anys empadronades a Sitges. Per què? Perquè són les que estan al padró. No,
vale.
O sigui, és l'única forma de controlar que tothom pugui votar una vegada.
El vot és individual, però la proposta pot ser d'entitats. Val. Llavors, una altra reflexió, per no sé si ho he tingut en compte. Clar, això és un procés participatiu i llavors entenc que, com tu has dit, doncs hi ha el que és la vila, el que és el poble de Garraf i el que és el nucli de les botigues.
Sí.
Llavors, a nivell de població, no hi ha la mateixa població amb cada un d'aquests tres parts de la zona. Llavors, si hi ha algun factor corrector que heu contemplat perquè els vots tinguin una ponderació, sigui un vot de Garraf o un vot de les botigues? Si hi ha alguna ponderació.
No hi ha ponderació, però és molt fàcil identificar i poder, amb aquell procés que t'he dit de selecció de les propostes que finalment s'inclouran, tenir aquest factor en consideració. És una de les valoracions que s'han de fer. Perquè és possible, o sigui, és possible que ara ho tinguem en compte, però que després no ens trobem propostes concretes o masses propostes concretes per un nucli o per un altre. Val? Depenent de les propostes, com la comissió tècnica. És inútil que ara diguem la comissió tècnica estarà formada per quan no sabem quins àmbits tocaran les propostes.
Clar, però em refereixo que si heu tingut en compte en el sentit de que, per exemple, si doncs des de les botigues plantegem una proposta, doncs el més lògic és que aquella proposta només la voti la gent resident a les botigues, mentre que una proposta pròpia de la vila la votarà la gent que viu a la vila. Llavors, la quantitat de vots que pot rebre una proposta o una altra, clar, no és
correlativa. No és... Però sempre es pot mirar aquesta quantitat de vots en funció de la població de cada...
Vale, per això
com ho dieu? Quan ho heu de dir general? Com ho dieu?
Per això...
Vale.
Per això pregunto si s'ha contemplat algun tipus de ponderació de la manera que sigui.
Aquesta. El que passa és que no ho diem perquè primer hem de veure quines són les propostes.
D'acord. Bueno, però això, clar, a lo millor les regles del joc tindrien que estar abans perquè si no després sembla que pugui haver-hi una mica de tongo, no? Vull dir, no ho sé, vull dir, és una reflexió.
S'afegirà a la pàgina web, no hi ha problema.
Val. Aleshores, una altra cosa, perquè tu has dit tothom té que tenir les mateixes oportunitats i aquí ens tornem a trobar amb una dificultat. I és que les votacions s'hauran de fer a la UAC, no? Has dit? I a les oficines municipals.
Sí.
Aleshores, a Garraf no sé exactament, però a les botigues a l'horari de la UAC és molt restrictiu. Uh-huh. O sigui, no tenim les mateixes hores de UAC que hi ha a la vila. Aleshores, si això també s'ha contemplat, perquè lògicament és menys població i menys hores de poder votar. O sigui, de fet, la gent que treballa amb un horari, posem d'oficina normal, no podem anar a la UAC.
Bueno,
no podem.
No s'havia contemplat.
A les botigues, per exemple. I em sembla que Garraf només obre un dia. No sé si hi ha algú de Garraf que ho pugui corroborar. Llavors, a veure si ho heu plantejat o si no estudieu, perquè clar, en tot cas l'horari de la UAC té que ampliar-se per poder fer això, perquè és que si no realment ens trobem, a veure, entre cometes, amb indefensió o no estem en igualtat de...
No hi patiu, com que el procés de votació dura 4 o 5 dies, que tampoc no s'allarga un mes, aquests 400 dies s'intentarà igualar els horaris de totes les UACs perquè totes siguin...
Clar, però per exemple, per la gent que treballa, si la UAC obre a les 9:30 i tanca a les 2, doncs és que materialment és impossible poder votar.
Bueno, s'analitzarà, no pateixis. Un momentet, hi havia un senyor que m'havia aixecat la mà abans. Després li passo.
Una observació i després una pregunta. Gràcies. Considero que el temps que hi ha per presentar el projecte és curt, perquè, per exemple, jo vinc representant una associació de veïns, és un barri sencer. Aleshores, jo hauria de convocar aquestes persones o actuar com a junta, que som dos només. La representativitat, per molt que legalment som la junta, és insignificant. Per tant, convocar la gent, explicar-los i tot, i actuar és sumament curt aquest temps. Primer perquè particularment tens coses que fer. I jo, per exemple, ara estiré bastants dies distret per qüestió familiar.
Sí, per altres
coses. A mi no em quedarà temps pràcticament. Ho faré, però no en personal. Per tant, no personal, representant a l'associació de veïns. Però serà un vot. A mi m'és molt difícil comunicar a tothom.
No hi penseu, no serà un vot. Una proposta no és un vot. Una proposta és una proposta. Que després es votarà i tots els associats, totes les persones, membres de l'associació de veïns la poden votar, amb la qual aquella proposta pot acabar representant 50 vots, 100, 1.000.
Perfecte.
Una proposta és una proposta, sí. I no és correlatiu amb,
sí,
un vot.
Sí, sí. I ara l'altra pregunta era si amb aquest projecte pot entrar unes instal·lacions que ja existeixen, però que fa anys que no existeixen, perquè no tenen res. M'explico?
No.
Sí, 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 ho dic clarament. És un parc infantil que no té res.
És a dir, dotar de mobiliari i equipament un parc infantil?
Efectivament. Sí. Per dir que Engruixadors té l'armassó, però no té res més. Les autoritats ho coneixen i sé que tard o d'hora ho faran, evidentment. Però és que no té res més.
Sí, sí,
dos bancs trencats i despintats.
I
és un barri que són molt grans. Parlo d'Oasis i Cine Morera. I els nanos, jo allà, el meu fill que té 34 anys, ja el portava allà. La meva neta, que té 12, també l'ha portat. Però ara, no podi, ara si jo tingués més, no podria portar-los, perquè no hi ha res. No hi ha absolutament
res.
Bé, però vull dir, és sobre algú fet. És omplir-lo. Gràcies per tot.
A vostè,
gràcies. Estic que per presentar les propostes ho havíem de fer a l'OAC, però també ho podíem fer a través de la web.
Sí.
Internet està obert totes les hores del dia.
Sí.
I en última instància, fins i tot les persones que no tenen accés a internet, no és universal, això ho hem de tindre present.
Sí, sí, tant. Per això hi ha la duda.
Sempre hi ha la possibilitat de presentar les coses per correu administratiu. Vull dir-te, l'Ajuntament admet correus administratius. Vull dir-te que si ho presentes per correu administratiu també ho agafaràs. El correu administratiu és un correu certificat que es presenta en qualsevol oficina de correus i se li tramet a l'Ajuntament i l'Ajuntament ja ho té recepcionat. Vull dir-te que això també seria possible, amb la qual cosa això omple tres vies i omple els horaris els obre plenament.
Sí, sí, per la fase de fer propostes gairebé no creiem que hi hagi cap impediment. Segurament era més per la fase de votacions, que sí que has de ser present. Però per la de fer propostes és bastant ampli. Ai, perdó.
Tinc dos o tres, bueno, tinc diverses preguntes, però te'n faré només dos. El tema entitats que puguin demanar i el fet de que sigui inclusiu, no sé si pot ser una mica contradictori o pot haver un punt de conflicte. Per dir-te, una entitat és possible que demani alguna cosa que per l'entitat sí que serà molt inclusiu, no un club de, no sé,
sí,
un club
sí,
de golf, diguem, que demani alguna cosa que per ells, pels seus associats, sigui molt inclusiu, que estigui molt bé, però potser per la resta del poble no els interessaria, diguem.
Clar,
dir, no sé que si hi ha una mica de contradicció que siguin entitats.
No hi ha contradicció perquè la inclusivitat l'has de pensar en clau de municipi.
Per això, encara que sigui una entitat, ha de ser una cosa general. Un altre punt que et volia preguntar és, un ciutadà normal de carrer, és molt possible que no tingui ni idea del que costa fer moltes coses.
No cal que sàpiga.
No, però perquè no es desestimi en seguida la seva opció, no hi ha com un primer pas per dir, no tinc ni idea del que val fer un parc infantil, per exemple, perquè si no hi haurà...
No,
hi haurà gent que no podrà arribar
a una aproximació de cost.
Alguna idea. No.
No. Però no cal, o sigui, això no ha de fer patir. Perquè lo important en aquesta fase ciutadana és que tinguem idees. I com que no n'hem de tenir només una, sinó que tenim la possibilitat de tenir-ne cinc, si amb alguna es descarta, per això que és possible, perquè passa moltes vegades, les altres és molt probable.
Ho dic perquè sigui el més ampli possible, que no participin sempre els mateixos, que ja saben de què va, o ja ho han mirat, i ja ho han estudiat, des que pugui ser obert absolutament a tothom que no tingui idea.
És que participatiu és ampli totalment. I pensa una cosa, com a mínim amb els casos que ens hem trobat, i amb aquesta quantitat, el que ens hem trobat és tot el contrari. Que gent de peu, que ni en sap, ni et sabria dir mai quin cost pot tenir aproximat res, te fa unes propostes com a molt ajustades i com a vegades molt de no anem a fer grans, sinó que el que necessitem és aquest casal per, i et poso un exemple, eh? I llavors és com aquí és com una mica complicat.
Espera. I la última pregunta. Afecta la llei de consultes que l'Estat espanyol ens ha vetat?
Espero que
podem
no.
Votar? No, no és a través de la llei de consultes. Afecta.
Per si de cas.
Hola. Bueno, en primer lugar... no va esto. Dar las gracias por, bueno, por esta iniciativa que... es anecdótica y esperemos que se extienda más. Y sin más, no me extraña que provenga del partido que proviene, no por nada, pero por la trayectoria. Luego, aparte, yo, mi pregunta era si la presentación de propuestas incluye todo tipo. Por ejemplo, a mí se me ocurre, por decir una, modificaciones de la vía impositiva, ya sea aumentando, bajando o creando nuevos impuestos. ¿Esto se incluiría dentro de las posibles propuestas o quedaría fuera?
Quedaría fuera, porque es de las despesas. Vamos a poner los criterios. Claro, porque las propuestas han de hacer referencia a inversiones.
Ah, vale. Vale, vale.
Hola, bona nit. Voldria fer una aportació que no sé si heu valorat, que potser també es podria enfocar d'una manera, donant la problemàtica que poden tenir zones del municipi que estan més poblades que altres, que poden tindre més necessitat unes que altres, que poden tindre més gent, que poden tindre les inversions més properes, no? Que les necessitin per més volum d'habitants. Si es tingués el municipi valorat amb sectors i els seus habitants per sector, potser es podria fer com una espècie de balança fiscal i poder fer una divisió, per exemple, si a Garraf som a l'1% de la població de Sitges, d'aquest milió destinat a inversions, doncs destinar a l'1% d'aquest milió a aquest sector. Si, per exemple, Botigues o un altre barri, Poble Sec, és un tant per cent determinat de la població de Sitges, doncs podria fer-se de que el seu barri agrupat amb les seves agrupacions o associacions de veïns, sí, o entitats alta que allà fessin les puntualitzacions que necessiten, tipus més balança fiscal, que potser seria més equitatiu que no pas una quantitat de vots que podria ser molt difícil, com deia aquella persona, que seria molt difícil de que en aquest curt període de temps pogués tindre possibilitats la gent de votar les propostes de tot arreu, amb els horaris, és a dir, que el 23 d'octubre, no? Crec que heu posat com a...
El 24 d'octubre?
24 d'octubre i 4 dies per votar. I anteriorment has hagut de recollir totes les propostes i no sé, és un plantejament que potser podríeu fer-ho, quedaria com més equitatiu de que no quedés ningú despullat d'aquest.
És una altra alternativa. Agafarem les dues alternatives, que és la que dèiem abans de ponderar-ho per la població, la priorització o aquesta.
Sobre crec que has parlat d'això de la participació de pressupostos, ja és una cosa que ve d'antic, vull dir, hi ha hagut poblacions, penso jo que és Rubí, hi ha participació ciutadana amb els pressupostos generals.
Sí.
Llavors, podries donar exemples d'altres viles que s'hagi dut a terme aquesta participació ciutadana?
A Maria em costarà, però hi ha Sabadell, hi ha Sant Cugat, hi ha Escó, hi ha Montmell, Figaró. Fora de Catalunya n'hi ha diverses més, Alacant, la ciutat d'Alacant, Màlaga. Ja. La meva memòria ara mateix no dona per més, però...
L'altre,
si voleu, suposo... I fins i tot us podem facilitar enllaços d'altres processos que s'hagin fet.
I com ja fa temps que això de participació ciutadana amb els pressupostos que dura, o que ja fa temps que va, pregunto, que aquesta em sembla que és pel senyor Forns, es fa ara aquí a Sitges perquè l'any vinent hi ha eleccions municipals?
Amb això jo no li contesto.
No, per això jo li...
I tant.
Sí, sí.
Doncs sí, si teniu alguna altra pregunta, i així ho acabem.
No, és un dubte més. Amb el document que has ensenyat i l'espai que hi havia per presentar la proposta, entenc que només tens que fer un literal de la proposta, que no has d'exposar els arguments pels quals tu vols això, que després això entra en la fase de debat.
Exacte.
Perquè hi havia molt poquet tros per escriure.
Sí, perquè el que interessa és la proposta concreta. no tota l'argumentació, ni tan sols la descripció d'exactament com es preveu que es faria, no.
Però llavors, si quan tu ho proposes per escrit no ho argumentes, vosaltres a l'hora de decidir, la comissió a l'hora de decidir, és com que li falten arguments, no?
No, perquè els arguments no es tenen en compte. Penso que els criteris són aquells. I aquells criteris no necessiten arguments.
Val.
No posarem mai en dubte que qualsevol proposta que arribi està argumentada amb una necessitat, amb una expectativa, mai. Això ja ens ho creiem a ulls clucs. No ho necessitem. I com tu veus, els criteris aquests no tenen res a veure amb l'argumentació, sinó que són criteris per una mica ajustar aquelles propostes que poden entrar aquí.
Correcte.
És una petita puntualització. Quan has ensenyat, Colla, el gràfic dels pressupostos,
sí.
Tu no tens per què saber-ho, però el 2012 realment es veu un gran increment, perquè són aquest pla de proveïdors que vam demanar, són aquests 12 milions més corresponents a factures d'anys anteriors. És a dir, no és despesa del 2012, sinó que és despesa del 2007, 8, 9, 10, 11, que no s'havia pagat fins al 12.
Teniu algun altre dubte? No? Doncs...
Sí, per contestar i per acabar l'acte, si no teniu cap més dubte. Per què ho fem ara i no ho hem fet abans? És perquè venen eleccions? És perquè, com s'ha dit o algú ha dit, no encaixa que aquest partit, aquests partits que governen facin aquesta iniciativa? Primera, es fa perquè consta el pla de mandat. El pla de mandat diu: es farà partícip a la ciutadania de l'elaboració del pressupost. Literalment, aquesta frase diu, eh? Després es veurà com es materialitza aquesta participació. Segona, perquè més enllà que el pla de mandat ho digui, hi ha hagut un consens polític absolut de tots els grups municipals que hi ha a l'Ajuntament per fer-ho enguany i fer-ho d'aquesta manera. I a més, durant el mandat hi ha hagut altres grups que no són del govern, de l'oposició, que han anat reiterant que això és un tema que s'havia d'arrencar. Per què es fa ara? Perquè pressupostàriament ho podem fer il·legalment també. És a dir, estava l'Ajuntament en una situació tan endeutada que no podia fer inversió. No en podia fer, ho teníem prohibit. Ara que el deute està més controlat i més, diguem, s'ha pagat una part del deute, aquí sortia amb la llista aquella de coses fetes, em sembla que surt el... amortitzacions extraordinàries de préstecs, 15 milions portem. 15 milions portem en dos anys, o dos anys i mig. Precisament al ple de dilluns vam aprovar amortitzar 4 milions d'euros més de crèdits, de deute bancari. Per tant, com que la situació de deute s'està corregint, l'Estat, per llei, ja ens permet fer inversió. I per això ho fem ara, no perquè vinguin eleccions. Tant de bo haguéssim pogut fer abans. Tant de bo haguéssim fet abans, perquè ara pot donar aquesta sensació. Jo, senyor Frank, quan ho diu, l'entenc, eh? Pot donar aquesta sensació, però no és aquesta. Vull dir, simplement, imagini's, les eleccions són el mes de maig i l'exercici pressupostari que estem ara treballant i que farem participatiu acaba el desembre de l'any que ve, és a dir, estarem a meitat. O sigui, vull dir que, com a govern, electoralment, si vol, no, ni ho podrem gaudir. Per tant, ho fem perquè consta, perquè hi ha consens polític de tothom i perquè ara és el moment que per llei ho podem fer ja. I després, a mi és una cosa que particularment i a tots els grups, ens fa molta il·lusió. És a dir, és la primera vegada que tindrem una experiència així a Sitges, on més enllà de que els polítics, els grups municipals, decideixin en què es gasten els diners, els ciutadans podran fer propostes, les que ells creguin, i la política no hi entrem. No hi entrarem. O sigui, la valoració serà estrictament tècnica, que sigui, com s'ha dit, amb tots aquells requisits, viable tècnicament, viable econòmicament, etc etc, que reuneixi tots els requisits, i no entrarem en la decisió. La decisió última hora la prendran tota la ciutadania del municipi. Entenc el que us preocupa la gent de les botigues, entenc el que us preocupa la gent de Garraf. Pensem que si ho atomitzem tot, amb tots els barris, Poble Sec, Cases Noves, Quim Mar, Llamentina, cada vegada les partides per barri quedaran tan petites, tan atomitzat, que potser hi ha una idea d'alguna inversió important gran que no podrà ser possible. Per tant, haurem de veure... no tenim l'experiència d'haver-ho fet mai. Per tant, anirem ajustant allò que sigui millor per tots i que es vagi proposant en sentit molt positiu perquè el resultat sigui un èxit. I després el que us voldria dir és també important, perquè ens ho han fet veure les persones que tenen molta experiència en altres processos participatius d'altres municipis, que som dels municipis de Catalunya que més diners posa inversió. 1 milió d'euros, pocs municipis el posen, si és que el posa algú, no ho sé. Tenim dubtes.
Haurem de mirar-ho.
Per tant, és una quantitat important que, com s'ha dit, en comparació amb el pressupost, en l'apartat d'inversions, no de les despeses que tenim compromeses, personal, neteja, enllumenat, que això no ho podem tocar perquè això ho tenim compromès, doncs és una quantitat important. Val? Per tant, jo el que us animo és que ho feu extensiu a tota la vostra gent, la gent dels barris, de les associacions de veïns, de les entitats, les vostres famílies, amics, que tothom que tingui idees, doncs que faci això, que les faci arribar per una via, per una altra, com deia vostè, per correu, el que sigui. Si no, sabeu que teniu la regidoria de participació, el portal de la Casa de la Vila, també presencialment, allà teniu l'Àngels, teniu el Valentí, teniu el regidor, a la vostra disposició per qualsevol cosa, que aclariment que necessiteu. I que l'èxit de que això surti bé serà perquè ens hi hem implicat tots, i hem presentat idees i sobretot que siguin molt positives per ajudar a fer un pressupost que, com s'ha dit al principi, sigui corresponsabilitat no només dels grups polítics municipals, sinó de tots els ciutadans. Per tant, ànims, tinguem idees, que segur que en tenim, perquè quan anem a visitar els barris, quan estem sovint parlant amb vosaltres, n'hi ha moltes, i tant de bo doncs, puguem tenir un resultat que sigui brillant. El tema que sortia aquí de si és una consulta legal o no legal no té res a veure. Estem parlant d'un procés de recollida d'opinió, i per tant no es pateixin que aquí no hi ha cap qüestió de l'Estat de que pugui si podem anar a votar per les inversions del pressupost. No té res a veure. Estem parlant d'unes urnes a la UAC, i per tant d'anar a decidir, d'anar a opinar què volem, en què volem invertir els diners doncs, del 2015. Gràcies a tots. I espero que tinguem moltíssimes propostes i molt bones, que no en tinc cap dubte. Gràcies a tots.
Moltes gràcies.
Així es presentava ahir a Miramar el projecte de pressupostos participatius per l'any 2015. Ens queda la pregunta. Imaginin-se que tenen sobre la taula 1 milió d'euros i els pregunten: què creus que podria ser bo per Sitges, que es podria fer per Sitges, amb 1 milió d'euros? Així de senzill. Des del 6 d'octubre fins al 24 d'octubre s'accepten idees. Demà tornem a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.